Hola, benvinguts a la tercera temporada de Cinerama, aquí a Eixample Barcelona Ràdio. Avui, programa número 84, corresponent a aquest cap de setmana del 19 al 21 de setembre. I tornem una mica ralentitzats, però agafarem ràpidament el ritme, la Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
A l'Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor, el Joan Ribas. I avui, és clar, tenim que fer un petit resumen d'algunes de les pel·lícules que hem vist durant aquest estiu, que hem vist molt de cinema alguns, altra la Conxita no tant i l'Agustí una mica menys. També tenim que, desgraciadament, acomiadar-nos de diversos personatges relacionats al món del cinema i per això comencem ja ràpidament. I bueno, ja sabeu tots, la sala Fenòmena, que ha guanyat un premi a la millor sala de cinema d'Europa que l'han donat al Festival de Cinema de Venècia, ha tancat les seves portes aquest passat diumenge i tornarà totalment renovada i en una explosió de coses diferents el proper 2026. No sabem exactament si serà el primer trimestre, el segon, quan, però sí que realment enyorarem la
molt,
sala Fenòmena
molt, molt.
Perquè ens tracten molt bé, és una pantalla increïble, un so, i a més tenen la mascota, la gossa, que sempre ens anima quan anem als passes al matí.
Sí, és un tracte molt casolà,
molt
Fenomena.
Familiar. I el Girona, que també ho és diferent, el tracte familiar, però el Fenomena també. I ara han posat a l'anunci que si algú vol emportar-se algun record que estigui més o menys disponible, esclar, de la sala, per exemple, alguna butaca, que
jo, una
pot
butaca
escriure.
M'agradaria.
Sí, però on
sí.
La posem?
Sí, perquè jo, a veure, ja sé el que diuen, que estan antigues, no sé què, però jo les trobo còmodes.
Bueno, tenen 10 anys més els anteriors que estaven en una altra sala
jo,
de cinema.
Jo les trobo còmodes, no sé.
Tu, Agustí, no sé si tens lloc a casa per alguna butaca.
M'hi estic a gust, jo.
Home, tindria un lloc per una.
Home, a mi del Cinema Urgell sí. M'hagués agradat, ves, emportar-me algun record, alguna taca d'aquelles de color vermell, que encara es veuen entrar a algun
mira,
preu.
A mi m'hagués agradat una del Cine Spring, perquè és on vaig passar moltes hores de joventut, on que eren incòmodes, però sí. M'hagués fet gràcia tindre'n una.
Sí, sí. Bueno, pues ja sabeu, escriviu
a... No, però a buscar-la del Fenomen.
Escriviu al Fenomen.
A tu segur que te la donen.
Sí, el problema és que fèiem la butaca. Bueno, sempre la pots guardar en un traster i mira, tindrà-la
no,
de record.
No, per posar, sí...
Bueno, pues ja comencem d'actualitat i, com diem, ens han deixat moltes persones estimades del món del cinema. El primer del que parlarem és Carles Balaguer, que va néixer un 8 de febrer del 1949 i va morir el passat 30 de juliol a l'edat de 76 anys. Ell de professió era advocat,
sí.
Però era una persona que estimava molt el cinema, que li agradava molt el cine, crític de cinema, escriptor de llibres, com per exemple un que és molt interessant dedicat a François Truffaut.
Sí, perquè era el seu ídol d'alguna forma.
Sí.
Havia, també fa molts anys, havia fet un article o un estudi al Dirigido, però estic parlant dels anys 80 o... No, 80 que va, 70.
Uh-huh.
Sí, jo havia parlat amb ell alguna vegada.
Sí, havien fet alguna entrevista en altra emissora.
Bueno, ell va fer un curtmetratge dedicat a Truffaut perquè va ser el que va obrir un cicle que es va fer a Televisió Espanyola després de la seva mort, no sé si va ser, sí clar, del 84-85. Jo vaig estar parlant amb ell per telèfon i jo ho recordo això, vaig estar parlant de moltes coses.
Sí, a més, quan va crear i va inaugurar unes sales de cinema aquí al carrer Villarroel, les sales Méliès, que eren dues sales, la primera pel·lícula que va projectar va ser Los 400 golpes,
sí,
de Truffaut,
sí,
no?
Sí, per això jo tenia... Bueno, no és que el conegués molt, però havia parlat amb ell d'aquestes coses.
Ell volia aquestes sales per recuperar cinema clàssic i cinema
sí,
europeu.
I va acabar fent algunes estrenes.
Algunes reestrenes, més que estrenes, possiblement, perquè ja va passar molts problemes.
Però pel·lícules noves. diguéssim.
I volia fer com aquelles sales de París, no? Aquestes Exacte. Petites sales que suposo que encara continuen fent cinema.
Pues no ho sabria dir.
Clàssic, crec que alguna
anys.
Queda, no?
Queda que, sí, aquelles que feien, sí, que recuperaven pel·lícules clàssiques. Jo recordo haver vist Lolita, bueno, Lolita als anys 70, eh? Sí, 70 o principis dels 80 havia vist, doncs jo que sé, Un dia a Nova York, Mimi i Sant Lluís, moltes pel·lícules que aquí no es podien veure perquè, no per censura, sinó perquè ja eren pel·lícules que havien caducat els seus drets i aquí, com no les fes la filmoteca, i anaves a París i allà pues, podies veure moltes coses d'aquestes antigues. Los pájaros, jo recordo Los pájaros, que no hi havia manera de veure Los pájaros, perquè aquí feien cicles de Hitchcock, però quan arribaven aquestes pel·lícules, bum, saltaven. I jo vaig veure Los pájaros en una sala d'aquestes a París.
Sí, fins que es va recuperar un cicle, crec que eren 5 pel·lícules, que es va titular Lo esencial de Hitchcock, no?
On sí, hi havia aquestes pel·lícules... No
havia que, però qui mató a Harry,
sí,
no?
Sí, La ventana indiscreta, Vértigo.
Bueno, tornant a Carles Balaguer, va tenir una bona idea, els cinemes Melies van funcionar bastant bé al començament i també recordem que va ser un director, guionista i productor de cinema, va fer 4 curtmetratges i 9 llargmetratges. Possiblement el més conegut és un documental que va ser La Casita Blanca.
Bueno, era documental, però hi havia també ficció, eh? Bueno, sí, història.
Docudrama.
Sí, hi havia història, que potser sobrava una mica, però era curiós, perquè jo havia sentit molt a parlar de Casita Blanca, no sabia el que era. I allà t'ho explicava, bueno, era una casa de cita. No un prostíbul, eh? Ojo, no.
No, no.
Una casa de cita.
Anaven parelles, que
anaven
els coneixien
parelles,
i tal.
Exacte.
2001. I curtmetratges, per exemple, el 1978 va dirigir un curtmetratge titulat Tragedia cotidiana de un acomodador de cine que un dia descubrió la cinefilia. Llarg títol, no? També el 1980 un curtmetratge titulat Recuerdo de Jan Seberg, també,
sí, sí,
i pel·lícules per exemple Adela, el 1987.
Ho sento, però aquesta era molt dolenta.
Que va ser la primera pel·lícula estrenada a Espanya protagonitzada per una dona trans.
Sí,
no?
Sí, sí. Ui, quin cachondeo.
Estava Fernando Guillén,
sí, sí.
I Jani Forner, que suposo que seria aquesta,
sí,
dona trans.
Sí, sí, ostres, sí.
Bueno, el Melies va tindre problemes d'inundacions, incendis, va vindre la pandèmia i es va veure obligat a tancar aquestes dues sales emblemàtiques de l'Eixample de Barcelona. Descansi en pau, Carles Balaguer. I una mort realment sobtada i que ens ha trasbalsat, jo penso que a tots, ha sigut la de l'actriu Verónica Echegui,
sí.
42 anys, realment una gran pèrdua, i una actriu espanyola que més no parava de treballar. Jo la veia com una actriu molt agradable,
sí,
els seus
sí,
papers de comèdia,
sí, sí.
I que jo la seguia cada vegada que la veia alguna pel·lícula, doncs, bueno, t'agradaria més o menys la pel·lícula, però ella quasi sempre
sí.
Era una noia molt natural, no? I que sabia interpretar tot tipus de papers. Els darrers temps no parava de treballar, ha fet un capítol de Cites Barcelona a TV3, però també va fer el darrer temps Justícia Artificial o Jo no soy esa, dirigida per Maria Ripoll, que jo crec que és la seva darrera pel·lícula, on interpretava una noia que al caure d'una finestra estava bastants anys en coma i quan tornava a la vida d'alguna forma, és clar, ella no entenia moltes coses dels 20 anys que havien passat de la seva vida. No? Jo no soy esa, també tothom ha destacat la pel·lícula que va fer amb el Bigas Luna, que va ser Jo soy la Juani, el 2006, sí. Que va ser el seu descobriment, no?
Sí.
Però bueno, va fer tot.
Que
va
rodar per aquí, no sé si a Cornellà o a Bellvitge, un lloc d'aquests, sí.
El patio de mi cárcel, Katmandú, Un espejo en el cielo.
Aquesta estava bé, aquesta em va agradar.
Que va guanyar com millor interpretar femenina de repartiment, o inclús aquella pel·lícula que no estava del tot malament, que a mi em va agradar, que és un petit homenatge a Rafaela Carrà, un musical titulat Explota, explota.
Perquè això em cansa molt a mi.
No, però estava bé la pel·lícula. A mi em va distreure. És una pel·lícula que és molt distreta en cançons de Rafaela Carrà, que jo no he sigut mai un seguidor, però que, bueno...
No, em cansa.
Estava Ingrid García Johnson i Verónica Echegui. Realment tota una pena, no? Aquesta desaparició en edat tan temprana, no? Perquè sí que parlarem de gent, ho hem parlat a Carles Balaguer i altres, que ja tenen edats que més o menys dius, bueno, pues, sí, ja li tocava possiblement, però Verònica Chegui encara tenia tota una carrera per davant. Però bueno, la recordarem en les pel·lícules que anem veient per televisió, en reposicions a la Filmoteca i altres, no? I també ens ha deixat Terence Stamp, 87 anys.
Sí, al final no quedarà ningú, eh?
No, estan desapareixent ahir, però avui estem gravant el programa aquest dimecres, ahir ens arribava la notícia que tothom també ha trasbalsat, no per l'edat, sinó per la figura de Robert Redford, realment importantíssima. Però tornant a Terence Stamp, va ser...
Mira, van fer una pel·lícula junts, Peligrosamente Juntos.
Ah, sí, és veritat. Sí. No estava malament, la música de Bernstein, Elmer Bernstein.
Pues
Debra Winger, no?
Sí? Sí, 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 mira, quina casualitat, eh?
Bueno, als anys 60 va sorgir el free cinema al Regne Unit i molts actors d'aquella època britànics, alguns irlandesos, altres escocesos, van ser una gran pleiada d'actors que van arribar a ser estrelles. Richard Harris, per exemple, sí. Sean Connery, indiscutiblement, no? Albert Finney, Peter O'Toole, Alan Bates, Michael Caine, que encara està...
És l'únic que queda. Que
el que queda de tots ells, ja té 92 anys i està ja retirat del cinema, però mira, quina estirpe d'actors, no?
Avui he vist una pel·lícula d'ell, aquesta tarda he vist Zulu.
Zulu! I mira,
estava molt bé, Zulu.
De les seves primeres pel·lícules.
Sí, sí, està molt bé. Sí. Fa
I la música està molt bé.
I el John Barry.
I, sí, basat en fets reals. Sí.
Sí, sí,
sí, està molt bé, però fa por aquella pel·lícula, eh? Fa
bueno,
por.
Jo quan la vaig veure de jovenet sí que em va fer més por que ara actualment.
Clar,
però sí que és una
pel·lícula... Clar, perquè veus allò que avança,
sí, realment. No, està molt ben feta, també. Les escenes de guerra estan molt, molt aconseguides.
Bueno, pues, tota aquesta estirpa d'actors, desgraciadament, ens han deixat quasi tots i, bueno, ell va néixer a Londres un 22 de juliol del 38. Era el més gran de 5 fills. Va començar la seva carrera al 1962, va fer més de 60 pel·lícules, el que jo penso que la seva dècada indiscutiblement com a actor important i destacat va ser als anys 60, no? Sí, als 70 es va perdre una mica...
Es va perdre, se'n va anar a la Índia i no sé què, va fer allò, aquell retir... Bueno, jo suposo que el que passava és que el que li oferien ja no li interessava molt perquè va fer aquelles... Va treballar a Itàlia també, amb Fellini, Pasolini... I després va desaparèixer una mica i va tornar a aparèixer amb el Superman, ja als anys al final dels 70.
Era un home que tenia una mirada penetrant, no?
Sí, sí, sí.
Era guapo, suposo, a l'època.
Sí, era
no?
Molt guapo, i tant que sí, de jove, i bueno, no tan jove. Sí, sí, va mantindre... Sí, 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 tenia presència.
Tenia una mirada com freda, semblava tenia, molt fred, no?
Tenia presència, sí, sí.
Billy Budd, que aquest va titular La fragata infernal,
sí,
el 62 va ser el seu debut, no?
Sí, aquesta o la... Ai, com es diu l'altra? Recordo.
I pel·lícules d'ell, sobretot ja dic, dels anys 60, serien El col·leccionista.
Sí, que va ser la que va llançar, diguéssim, a la fama, perquè havia fet... ara no me'n recordo l'altra pel·lícula, tu has dit La fragata infernal, hi ha una altra que no me'n recordo com es diu, Escàndalo en les aules o alguna cosa així. Bueno, el títol espanyol no el recordo, però després ja, bueno, ja va passar ja la primera pel·lícula que va fer de protagonista en un moment en què William Wyler es va establir a Europa, que la pel·lícula van rodar a Anglaterra.
A mi és una pel·lícula que me'n té hipnotitzat cada vegada que la veig, des de la primera vegada. És una pel·lícula increïble, aquella pel·lícula amb Samantha Eggar, que no sé si era la seva primera pel·lícula com protagonista.
Ella més o menys també, sí.
I Terence Stamp, i un director tan clàssic, no?, que venia de fer Ben-Hur,
sí, sí,
per exemple, el director de Ben-Hur.
I va canviar totalment, no sé exactament per què, es va establir a Europa... I bueno, va canviar totalment el que havia sigut, no?
Modesty Blaise, Lejos del Mundanal Ruido...
Sí, que també va ser una pel·lícula que va ser un fracàs absolut.
I una pel·lícula rodada en 70 mil·límetres,
bueno,
una gran superproducció.
És que era una gran superproducció anglesa que deien que estava a l'alçada de Lo que el viento se llevó o coses així.
Home, és que
no?
A més, a part de Julie Christie, Terence Stamp, Alan Bates... El repartiment tècnic tenia Nicolas Roeg com director de fotografia.
Sí, que també va ser el director de fotografia de Fahrenheit 400.
Frederic Raphael, que és el guionista de La carretera, per exemple, sí. I d'Ace White Shot.
Bueno, estava basat en la novel·la de Thomas Hardy.
Això sí. I John Schlesinger com director, o sigui, que realment una
pel·lícula
important.
I la música important. Del Richard Rodney Bennett.
Teorema, que tothom destaca, no?
A mi aquesta pel·lícula sí que no m'agrada, ho sento, però és que a mi el Pasolini no m'agrada, con lo cual...
Bueno, després la seva carrera, com tu dius, Superman, el va tornar una altra vegada
sí,
a l'esfera...
Sí, aquí hi ha un baixón, bueno, hi ha aquella dels sketchs que ell fa, el del Fellini, i després aquí ja hi ha un baixón, que hi ha alguna pel·lícula d'aquestes molt estranyes, i ja reapareix amb Superman, que amb el primer Superman sortia res, dos minuts al principi, i en el segon Superman sí que ja tenia bastant de paper.
Quasi sempre com secundari, Wall Street,
ara ja sí,
Star Wars...
En aquesta etapa tots els papers pràcticament secundaris.
I una pel·lícula de cinema negre que a mi em va agradar bastant, L'alcohol inglès.
Aquesta sí que feia protagonista.
Aquí era protagonista. No sé, tu què et sembla, Teresa Stamm?
Bel Tenebros.
Pilar
amb
Miró.
La Pilar Miró.
Sí.
I una de les darreres també apareixia a Valquíria.
Sí, Valquíria, sí.
De Bryan Singer, amb el Tom Cruise.
Però també era un paper... L'altre dia l'estaven fent per un canal d'aquests. També era un paper secundari. Sí, no, Bel Tenebros sí que era protagonista, és veritat. Allà sí. Sí, sí.
Bueno, pues...
I també va fer Misterio en la Isla de los Monstruos, de... Juan Piquer Simón, l'any 81.
Que jo aquesta crec que no l'he
amb
vist.
Amb el Terence Stamm i el Peter Cushing, els protagonistes.
Ostres. I de les últimes també van ser petits papers en pel·lícules del Tim Burton, una que era aquella de Big Age i l'altra aquella de El Hogar de Miss no sé què, para niños... No sé, no me'n recordo, era un títol molt llarg.
L'última em sembla que és, bueno, Última noche en el Soho.
Sí.
Ah, és veritat, que surt molt poquet, però està bé, sí, és veritat. Sí. Bueno, va guanyar el premi al millor actor al Festival de Cannes per El col·leccionista.
Sí, tots dos, ella també.
I com curiositat, a la dècada dels 60, abans de ser coneguts, va compartir pis amb el Michael Caine, on ell també narra aquestes aventures que tenien ells de joves als anys 60. I també va ser molt conegut a l'època dels 60 per... aquella època que tothom deia que era el Swinging London, on hi havia models i actors, no? Es veu que amb una model que va ser parella, la Jan Scrimton,
sí.
I un romans que no sé si és veritat, en Julie Christie.
Sí, també.
Suposo que...
Sí, per bueno, què, pues, per què no?
I tant, home, està bé.
Era molt guapa també ella. Els dos.
Teres Stam, una pèrdua... De...
Sí,
una altra...
a mi em sap greu, perquè, bueno, dius, ostres, no quedarà ningú, i això vol dir que ja ens fem vells.
Sí. I tu quina recordes, així, que t'agradi més de Teres Stam?
Mira, L'alcón inglès va ser una campanada.
Sí, que era del Soderbergh, no?
Sí. Era del Steven Soderbergh, sí. També sortia la Leslie Ann Warren i el Peter Fonda.
Jo sempre, ja ho he dit abans, El col·leccionista, per mi Teresa Stamm està impressionant.
Sí, està bé, però la Mila de l'Ecos del Mundo del Ruido ja ha dit tot que va ser un fracàs. Jo considero que no és una mala pel·lícula. Es va fer un remake fa uns anys i no li arribava. No.
Per anar. A més, la música del Richard Rodney Bennett era meravellosa.
Sí, està molt bé. Sí, realment.
Bueno, doncs aquí està en homenatge a Terence Stamm, després escoltarem bandes sonores d'altres desapareguts, El col·leccionista, amb música de Maurice Jarre. I una altra desaparició, Eusebio Poncela, 79 anys, va ser un actor, productor, guionista, pintor i que, bueno, certa similitud a Terence Stamp, no? Millor, en la seva mirada.
Sí, una cosa així, sí.
Va fer molt de teatre, sobretot va destacar l'any 1979 en la pel·lícula Arrebato d'Ivan Zulueta.
Que sí, que tothom... també és d'aquestes mítiques. Jo la vaig veure, a mi no
de culte, més que mítiques, de culte.
A mi no em va agradar, eh?
Jo no l'he vist mai, reconec que sí. Tu l'has vist? Arrebato?
A mi és que aquest actor no m'acabava d'agradar. Saps que li agafes mania a algú i no m'acabava de fer el pes a mi. Bueno. I no dic que no fos bon actor, que era un bon actor, però a mi no...
No, jo tampoc, és que no, però aquesta d'Arrebato no.
Va fer molt de teatre, també sèries de televisió com Los gozos i les ombres, i treballs amb Pedro Almodóvar, La llei del deseo, Matador... Pues
jo és que aquestes de... No, a mi no m'agraden aquestes pel·lícules.
D'Almodóvar, no.
Bueno, algunes de l'Almodóvar una mica més, però aquestes són molt exagerades, no... Mm.
Bueno, pues aquest estiu han arribat moltes pel·lícules. Aquest 2025 estan arribant moltes pel·lícules i molt, de molta categoria o molt nivell del gènere de terror, penso jo. Des d'Heretic, aquella pel·lícula estranya amb el Hugh Grant
però
fent un paper...
Però ja va sortir a primers d'any.
Sí, per això dic el 2025. The Monkey, aquesta història dirigida per el fill d'Anthony Perkins, Osgood Perkins, 28 anys després... Presence de Steven Soderbergh, que no és exactament de terror, però
ah,
que
sí, aquella del Sinus.
Té una presència estranya, L'Hombre Lobo, bueno, aquesta era la fluixeta. Pecadores, per exemple, que estava molt bé, que era un còctel entre cinema musical, terror, vampirs, una mica de tot, però que estava, a mi em va agradar bastant bé. Bastant bé. Companyera perfecta, una pel·lícula bastant curiosa, no? Una parella que arriba a una casa d'un milionari, porta
sí.
una noia i
sí,
la noia
sí,
descobrirem
sí.
després, no?
És veritat, sí.
I, no sé, Sting, aranya assassina, també una nena que es troba una aranya que ve de l'espai i a partir d'aquí ja... Bueno, són pel·lícules...
I el 5 de setembre va arribar Expediente Warren, El último rito, l'última
sí,
d'aquestes
sí,
també...
Sí.
Fluixeta, curiosament ha fet bastant de calés en la taquilla perquè ha estat primera abans que quan va estrenar Romeria i va ser en canvi Expediente Warren la més vista.
És millor,
no?
És que és millor.
A mi no em va agradar del tot Expediente Warren, possiblement perquè està una mica cremada ja aquestes
més que,
pel·lícules.
Més que Romeria, sí.
Jo no li vi Romeria encara.
No, millor.
Bueno, la tens que veure, però ja diràs. Devuélvemela, una pel·lícula realment angoixant amb una Sally Hawkins diferent a la que havíem vist. I bueno, pues van arribant estrenes i no les podem comentar totes, però sí algunes, per exemple, esclar, El retorno d'Ulisses, indiscutiblement,
bueno,
ja la vam parlar,
ja vam parlar
quan el festival
sí,
Ray
sí.
Fiennes, Juliette Binoche...
Ja vam parlar, ja.
Bueno, la pel·lícula que està bé.
Sí, està bé.
És com un western, més que una sí, pel·lícula sobre Ulisses.
Sí, perquè clar, el d'Ulisses, bueno, ja ho vam parlar aquí quan al festival... No es veu com torna i tot això, sinó que ja ha retornat, no? Jo crec que aquesta del Nolan, que per cert es veu que ja ha acabat, no?, de rodar-la.
S'estrenarà l'any que ve, no sé.
No, però vaig llegir que...
Ha acabat?
Crec que sí, no sé, ara no estic segura. Però suposo que la del Nolan es veurà com arriba, tot el viatge...
L'Odissea,
això,
és l'Odissea,
per la qual... Exacte, el de les sirenes, i aquí no es veu res de tot això.
No.
Aquí ja comença que està ella a la platja, que no se sap com ha arribat i bueno, i és el tornar, que no el coneix ningú, que tampoc m'ho crec que la seva dona no el conegui, però bueno, és això,
perquè no hi ha massa llum i el castell
sí,
tampoc
bueno.
Està bé, és molt
bueno,
teatral és
bé,
molt
sí.
teatral
bueno,
i al final
no sé com ha anat, no sé si encara s'està fent
sí,
no
crec
sé.
Que sí, els Verdi encara està en cartellera.
Val.
També una pel·lícula italiana que volíem recomanar, que es diu Locamente, que va arribar el 29 d'agost, dirigida per Paolo Genovese, un clàssic de la comèdia o els drames romàntics o de diversos personatges, i és aquesta història que ens parla d'una primera cita entre un home i una dona ja de 40 i pocs, no?, que se citen a casa d'ella, i la gràcia que té aquesta pel·lícula és que cada un dels personatges... darrere seu, el subconscient, tenen quatre homes i quatre dones que els va, sí, bueno, les van indicant una mica el que tenen que fer i com tenen que tractar a l'altre, no? És una comèdia molt, molt agradable i molt entretinguda.
Bueno, més o menys.
Hora i mitja, i que a mi em va agradar, locamente. Sin oxígeno, bueno, és una pel·lícula que també arriba el 29 d'agost. És una pel·lícula basada en hechos reales, és d'aquests homes que arriesquen la seva vida baixant al fons marí per arreglar, jo que sé, tuberies, moltes coses que hi ha al fons i que tenen que baixar algú que sigui expert en aquests temes, i hi ha un moment donat que un d'ells es queda al fons del mar després d'un accident, sense oxigen, i el tenen que rescatar. Bueno, és una pel·lícula entretinguda, però que tampoc destaca sobretot. Una nova adaptació d'una pel·lícula que ja es va fer amb Michael Douglas i Catherine Turner,
sí,
amb Danny DeVito com director i actor, que era La guerra de los Rose. Ara ha arribat amb el títol de Los Rose, no?
Sí, bueno, no està mal.
Benedict Cumberbatch, que diuen que vindrà al Festival de Sitges.
Ja veurem.
I Olivia Colman. Bueno, és el mateix, però es canvia moltes coses.
A mi aquesta actriu no m'agrada gens. Ja
no, a mi tampoc, jo tampoc connecto massa en aquest personatge concret. No,
la pel·lícula, en tots, jo en cap.
És més, és una mica, pues, si heu vist o recordeu l'altre, que fa molts anys, tampoc, però canvien coses.
Tampoc te la creus.
Tenen més crítiques.
No, és que no t'ho creus, que de seguida, escolta, fa una coseta i ja... Ja.
És molt disparatada tota la història,
però,
de principi a fin,
sí, ja.
Sobretot al fin.
Fa una coseta i ja és milionària de repent. Escolta, que digui a veure què fan.
Bueno, ja tenen calés, no? El que passa és que a ell no li funciona perquè és un arquitecte que té visionari,
bueno, que li passa, el que li passa.
I ella és una dona experta en
però
fer
té un negoci,
cuinera.
Té un negoci, no li funciona i està tan tranquil·la. Oh, bueno, està allò que se'n va por ahí. I de repent, per una coseta... Llavors comença a obrir sucursals i... Bueno.
Recordeu, Los Ross és una guerra total entre un matrimoni, no? Que s'odien, arriba un moment que s'odien i fan de tot,
bueno,
un contra l'altre.
Al principi
no. No, per això dic que arriba un moment que la relació de parella és pues això, fer-se mal, diàlegs realment punyents o físicament inclús, no? Una pel·lícula francesa, Acosada, que és una pel·lícula nomad, sí, aquest actor...
Bueno, però està de secundari.
Bueno, perquè és una pel·lícula amb quatre personatges: Vanessa Paradis, Elodie Boucher, el José Ferreres,
José García.
José García. I Omar Sy, i és una història, pues, de gelosies, d'exparelles.
Bueno, una mica és Atracció Fatal,
i té un punt d'Atracció Fatal. Està més o menys bé, però la part final és totalment increïble, que està de Acosada. 13 dies, 13 noches, una altra pel·lícula basada en hechos reales. Recordeu, els americans se'n van anar de l'Afganistan, van deixar tothom penjat, i l'última ambaixada que queda a Kabul és l'ambaixada francesa. Llavors allà tenim un equip de seguretat encapçalat per un comandant de la policia, i és aquesta història d'intentar aquest comandant de la policia francesa, que els que intenten fugir dels que actualment tenen el poder, pues entrin a l'ambaixada i d'alguna forma els puguin treure del país. Hi ha moments que jo recordava, perquè havia sortit a les notícies, no, d'un atemptat que hi ha cap a la part final a l'aeroport de Kabul. Una pel·lícula molt correcta, no? Molt,
la pel·lícula està
amb molta atenció.
Però hi ha un problema, que aquí és que és el 2020 i no hi ha ni una sola mascareta.
Sí.
Això s'haurà obviat.
Bueno, tot això va passar el 2021, a l'agost del 2021.
Bueno, però tothom anava amb mascareta.
Sí, però suposo que per no...
Sí, no, ja s'ha obviat, però hauria de ser així.
Però sí, un drama,
més,
un drama potent.
Quan hi ha tanta gent, segur que era obligat anar amb mascareta, però bé.
I abans de parlar de Romeria, escoltem una cançó...
Bé, ara sí que hi ha.
Una cançó en homenatge a Verónica Echegui, una cançó que ella interpretava a la pel·lícula Explota, Explota, i és una cançó que interpretava Rafaela Carrà a l'època, titulada Lucas.
La història sucedió de pronto i todavía no la entiendo. Si no te importa, te la cuento. Tal vez me puedas ayudar. Él era un chico de cabellos de oro, yo le quería casi con locura, le fui tan fiel como a nadie he sido y jamás supe qué le ha sucedido, porque una yo siempre me creía valiente, así lo piensa mucha gente. O él no me ha entendido nunca, o hay algo que no me ha hecho bien. Él era un chico de cabellos de oro, yo le quería casi con locura, le fui tan fiel como a nadie he sido.
I arribem al 5 de setembre, on s'estrena Romeria, aquesta darrera pel·lícula de la trilogia més o menys autobiogràfica de Carla Simón, una pel·lícula rodada a Galícia, concretament a la ciutat de Vigo, on una noia que es diu Marina, crec que la d'estiu 93 era Frida, el seu nom, i aquí li ha posat un altre.
Bueno,
ja són temes de guions, no? Pues aquesta noia que està, ha fet 18 anys, necessita un certificat de naixement conforme al seu pare, era el que ella considera que era el seu pare, però que ningú vol admetre. Llavors ha d'anar a Vigo, viatjar, per conèixer la família i perquè el seu avi i àvia li signin el document conforme.
Però jo crec que això també és un fallo, perquè ella ja té el cognom del pare.
O sigui, és aquesta, aquest viatge a l'estiu del 2008? O
2004.
2004. Podria subtitular Estiu 2004,
exacte,
no? També aquesta història. Se suposa que el personatge de Carla Simón, quan ella pues, això vol conèixer una mica la història dels seus pares, no? I conèixer tota la família, els cosins, els tiets, els avis...
Bueno, es veu que el pare, eren tres germans, eren? Sí. I, bueno, clar, i això, doncs... Pues... Bueno, jo diria que, com que hi ha una mica més d'història,
sí,
és potser la seva millor pel·lícula. Que això no vol dir que sigui una meravella, eh?
No, a veure, si traiem que la directora és Carla Simón, seria una pel·lícula més estrenada entre nosaltres, no? El que passa que, bueno, el nom Carla Simón porta molta gent a les sales cinematogràfiques.
Cosa que no hi ha entès mai.
No, jo tampoc. A veure, jo no diré si és bona o mala directora, si està sobrevalorada, perquè tampoc és una paraula que a mi m'agradi, no? A mi particularment no vaig entrar en el món que ella explicava a Estiu 93, al Carràs ja no vaig anar a veure-la, i ara aquesta Romeria em sembla bastant correcta, dins de que hi ha una part onírica que jo no sé si feia falta o no, no? La història és del pare, doncs el pare és d'una bona família d'allà, de Galícia, suposa que els pares,
sí,
del pare, els avis,
tenen
calés,
sí,
i la família més o menys està bé, o passa que el pare, bueno, doncs,
això no se sap.
Es dedica, doncs, això, una mica al trapitxeo, a viure la vida loca, conèixer la mare que ve de Barcelona... I és aquesta història vista des del punt de vista de la protagonista Marina, que està interpretada per una debutant, Josia García, i en què surten actors com Tristan Ulloa i altres, però és una pel·lícula molt coral que a mi tampoc em va arribar...
No, és una pel·lícula normal. normal, no és cap cosa de l'altre món. Mm. Pues una pel·lícula normaleta que si no vingués amb aquesta aura d'això, pues, a lo millor passaria sense pena ni glòria, perquè el que estem dient, hi ha pel·lícules com aquella de La Buena Letra que estava bastant millor, que no va anar ningú perquè em sembla que va durar res. Per què? Pues perquè no s'usava el muntar, no ho sé. Ho sé, perquè sí. Hi ha pel·lícules que estan millor i no les, ningú parla d'elles, i en canvi...
No, Celia Rico em sembla una directora realment molt interessant, i totes les històries que retrata, les tres pel·lícules que he vist fins ara m'han arribat i a tocar la fibra sensible, no? I en canvi les pel·lícules de Carla Simón, les dues que he vist, en cap moment, no? Però bueno, és... Es té que veure, no?
Estiu del 93 era molt avorrida perquè tot el rato eren les nenes.
Tu l'has vist, Agustí, Estiu del 93?
Jo he vist Estiu del 93 i he vist el Carràs, que a mi el Carràs em va agradar.
A mi no...
Jo no puc opinar.
A veure, a mi el Carràs al principi pensava, mira, hi haurà història, perquè allò que busquen els papers, però després no hi ha història. Tot són anades i tornades, nenes jugant també, com no.
És que jo tinc la... curiositat de que tinc una tieta al Carràs,
ja,
i jo havia anat al Carràs de jove a buscar fruita,
sí.
I anaves a la festa major i ballaves, i clar, em recordava una mica aquella època de quan jo era, tenia 15-16 anys.
Ja, però si no, no passa res.
No, és...
No passa res. La iaia explicant batalletes, com totes les iaies, però ja tenim les nostres de iaies, no cal...
Cada un té la seva vida, i sembla que aquesta ja és la darrera pel·lícula autobiogràfica. Veurem la quarta pel·lícula que farà Carla Simón, si definitivament despega o no, o ja a ningú li interessa que expliqui altres històries.
Sí, però
no?
Clar, l'han posat tan amunt que ella...
Home, era una de les que estava preparada per anar als Oscars, però al final ja No ha sortit.
Bueno, també estava al Carràs, el que passa que al Carràs, jo dic, s'adormiran.
Sí, no sé si Cirat arribarà a la final d'estar nominada o no.
Jo no l'he vist, Cirat, però...
No.
A mi m'han parlat molt bé, però és aquelles pel·lícules que em fan molta mans d'anar a reveure.
A mi també.
Exactament.
El divendres la fan a Movistar, ja.
Sí. Bueno,
d'oportunitat.
A mi em feia gràcia més Sorda, potser. No ho sé.
Sorda està molt bé.
Sorda està millor. Què anava a dir? Llàstima que no està el Villalobos, perquè el que va dir de Cirat no ho puc dir ara pel micròfon.
Però té molta gent que li agrada moltíssim,
ah, sí?
Cirat, és molt curiós, no? Arriba a tot tipus de públics, de diverses edats.
Hi ha gent que, ai, no has vist Cirat? Oh! I en canvi altres persones et diuen que no, i el Villalobos, bueno, ara no ho puc dir. Per
antena no, sisplau. Bueno, pues Romeria, ja sabeu, està el 5 de setembre, està fent calerons.
De Romeria també va dir el mateix.
Ja. I el 12 de setembre ens arribava una altra pel·lícula espanyola d'un director que va tindre una època realment molt important dins del cinema espanyol, sobretot el grandiós èxit de Mar Adentro, recordem, que va començar en Tesis, una petita pel·lícula que va tindre el seu públic, Abre los ojos, que després es va fer un remake
americà, amb el Tom Cruise i la Penélope Cruz, que era molt dolenteta, el remake aquest.
Sí, i després, Mar Adentro, el gran èxit de Javier Bardem, Mentre dura la guerra, que és l'anterior,
estava
molt bé.
Sí, i a més una pel·lícula molt sèria, que molt. Tocava un tema delicat, perquè bueno, tot lo donen amunt, amb la guerra i tot allò, però estava molt ben tractat, i bueno, és una pel·lícula molt sèria, cosa que aquesta d'ara...
Però arriba el Cautivo...
Sembla un vodevil.
Arriba el Cautivo, que dius, bueno, pues és una part de la vida de Miguel de Cervantes, escriptor, abans de començar a escriure les seves novel·les i sobretot abans de fer el Quijote. El cautiveri, quan després de la batalla de Lepanto és fet prisioner...
Si coses de les que surten és històric i és veritat.
Tot el que va passar d'allà és històric.
El que ja no se sap és el que passa...
Sí, no facis un spoiler.
No, a veure, el que no se sap són les intimitats.
No, el que passa és que sí, el cautiveri de Miguel de Cervantes durant quasi ben bé 5 anys a Argel, en una presó, i que no hi havia forma de sortir d'allà.
I en canvi és facilíssim sortir.
Són 2 hores i 10, i per mi és massa reiterativa, sempre, quasi sempre se va centrant en el mateix, no? hi ha històries i personatges que no acabes molt bé d'entendre perquè se centra tant en això, quan millor podia haver fet una hora, hora i quart al cautiveri.
Bueno, això ho dius tu, però a ell no li interessava fer després de ja no, quan surt d'allà.
No, pots fer la versió DVD, el doble de larga, no? Una versió
no, a mi m'hagués interessat més la tornada a Espanya, quan va començar a escriure.
Però llavors no, no és el cautivo, ja.
No, ja. Bueno, seria com a França, que l'han posat Cervantes antes del Quijote, per exemple. Pues la pel·lícula està molt desaprofitada, realment totes les històries paral·leles que hi ha, que ja no t'interessen, arriba un moment que passada l'hora es fa reiterativa, avorrida, i a mi què vols que et digui? Tot el personatge del Bajà, que es veu que sí, que va assistir,
sí,
que era un
no
personatge molt culte.
Però tu no saps si va passar això o no va passar
no
això.
No se sap, però se centra massa en això, no? Jo penso que hi ha altres històries o personatges molt més interessants. Sí que parla de Cervantes, que tenia molta imaginació, que explicava històries, tot això real, els seus intents de fugida de la presó, però després hi ha personatges com el de Roberto Álamo, que porta una barberia bastant especial a la ciutat.
Bueno, és un puticlub.
I després també que molts espanyols es fan moros, perquè ho diuen allà, no?
Sí,
perquè
diuen moros, sí.
Sigui
sí.
Despectiu en la meva forma de parlar, sinó que es parla d'això.
Es diuen moros.
Es fan moros per viure allà i viure molt bé, perquè el Roberto Álamo diu, jo en Espanya no seria nadie, en canvi aquí, doncs pues mira.
Que es havia d'amagar pels carrers, diu, quan passava sí. Un principal, no? I aquí vivo la mar de bien, però després... I, bueno,
després
sí.
Al final no té massa sentit. Una pel·lícula totalment desaprofitada, és una pena que Amenábar, que triga bastant entre pel·lícula i pel·lícula, hagi fet aquesta adaptació a Miguel de Cervantes com personatge. Millor si hagués agafat altre
personatge inventat.
Que no fossis Cervantes, doncs no sé.
No, però és que a més se suposa que la pel·lícula té que ser molt dramàtica, ja dic, i al final vam sortir rient. Amb les persones que...
Sí, comentant certs moments de la història.
Comentant certs moments de la pel·lícula vam sortir rient i vam dir...
I a més les dones no tenen cap importància a la pel·lícula.
No crec que això sigui la intenció d'aquesta pel·lícula, que riem, però bueno, és el que hi ha.
L'altra pel·lícula que va guanyar més els dos actors un premi al passat Festival de Sitges és La Ley de Jenny Penn, John Lightwood i Jeffrey Rush... Són els protagonistes i és una pel·lícula que a mi em va posar molt nerviós.
A mi també, molt.
No la considero de terror pròpiament dit, però sí que crea moltíssima angoixa amb els dos personatges.
Tampoc te la creus.
Però... Tot passa dins d'una residència.
D'un geriàtric.
D'un geriàtric, on un jutge que té un atac, un ictus, està ingressat, i dins d'aquest geriàtric hi ha un personatge bastant especial que porta una nina a la mà, que és aquesta que es diu Jenny Penn, que és el personatge del John Lightwood. A mi em va posar nerviós, molt nerviós.
A mi també. Hi ha un moment que vinc a pagar patades i vinc a...
Sí, no sé, una història està que allà, la veritat no em va agradar. A mi no em va agradar.
Està allà parlant i va pagant patades a l'altre i l'altre, oi, i no...
Bueno, un altre tema en aquest cas per recordar Eusebio Poncela, que és el tema de Matador, composat per el músic Bernardo Bonetti, un músic que al principi col·laborava molt amb Pedro Almodóvar, però que es va suïcidar i que bueno, té excel·lents músiques en algunes pel·lícules d'Almodóvar.
Ooh.
I ara ja entrem les estrenes d'avui divendres a les sales cinematogràfiques. Quantes estrenes, Agustí?
Pues n'hi han 13.
13, pues
comencem. Sí. Un gran viatge atrevido i meravellós.
Ah,
difícil
ja
títol, eh?
Ja s'estrena.
Per recordar-te d'aquest llarg títol. Perquè pots dir un gran viatge meravellós i atrevido, un gran viatge.
Després tenim Mi amiga Eva, que és l'última pel·lícula del Cesc Gai amb la Nora Navas.
Bueno, el viatge l'hem vist.
Després ja Afterburn, Zona Zero, una d'aquestes apocalíptiques.
Aquesta no l'hem vist.
Les delícies del jardín.
També l'hem vist.
La primera escuela.
També.
Small things like this.
No l'hem vist.
No. On Falling.
On Falling l'he vist jo, sí.
Ángelo en el bosque misterioso.
No.
El colegio de los animales mágicos 3.
No. No hem vist ni la 1
ni la 2. Una escena del 60 aniversari. Sonrises i làgrimes.
Ah, va, això està bé.
Aquesta pel·lícula realment...
Després hi ha documentals també. Andrea Bocelli, Because I Believe. Després tenim One Hand on Club i En un lugar de la mente.
Bueno, pues entre totes aquestes de recomanar, jo recomanaria justament dos pel·lícules espanyoles. Una catalana, que és Mi amiga Eva, i l'altra, Les delícies del jardín, del Fernando Colomo. Dos pel·lícules, les més destacades.
Fernando aquestes... Colomo, la Carmen Machi, el Pablo Colomo, l'Antonio Resines i la Maria Herbàs.
Correcte. Però si vols comencem per ordre, la del gran viatge atrevido i maravilloso, Conxita. Doncs
pues ja s'estrena.
Correcte.
Allò que han dit aquest matí sembla que no es farà.
Amb la Margot Robbie i el Colin Farrell.
Sí.
Correcte, sí. Que el pòster sembla una mica Los paraguas de Cherburgo,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Pues bueno, no.
Té algun número musical, eh?
Té algun número musical, sí, però no amb paraigües.
No.
Sí que la pluja té importància.
I es veu un pòster de Cantando Hallelujah.
També és veritat.
Bueno, com comencem? És una pel·lícula... Bueno, si no tenim temps de parlar de totes, pues la setmana que ve, perquè és clar, hi havia moltes, eh.
Pues vinga, parla.
Què parla? Bueno, és una pel·lícula fantasiosa sobre una parella que, bueno, un dia lloguen un cotxe en un lloc molt especial, un lloc molt estrany, i el GPS els porta per les seves vides passades, podríem dir, no?
Amb portes. Van trobar amb portes enmig d'un camí, d'un bosc, i tenen que creuar aquesta porta que els portarà al passat d'ella o al passat d'ell.
D'ell. I així vas coneixent tota la seva vida.
Sí, part de la seva vida, sí.
Bueno, part, sí, inclús abans de... Bueno, un moment de néixer i coses així. Bueno, la pel·lícula no està malament.
No. Està malament. A veure, és una comèdia romàntica atípica, no?
Sí.
És diferent.
Sí,
o sigui, la parella que es coneixen en una boda i a partir d'aquí...
A un casament.
Un casament. I a partir d'aquí, doncs, bueno, la relació
bueno,
que poden tindre...
Menys, es fan gràcia, però no acaba de... Però després, és clar, el GPS ho arregla tot. El GPS aquest, que és un GPS d'aquells antics, no és el que va amb el mòbil, perquè li diu, els mòbils s'espallen, no sé què.
Bueno, és curiós, també està el Kevin Kline per allà, no? Fent un paper curiós. Pel·lícula curiosa dirigida per Kogonada.
Kogonada.
És un director coreà que té la nacionalitat nord-americana.
Jo he vist algunes sitges, però sí. Bueno, que no està malament tampoc.
Pues mira, les crítiques estan de Variety, USA Today, Hollywood Reporter, la posen en vermell, eh? La posen fatal.
No, pues està bé.
Bueno, toca massa la fibra, massa sensible i no sé. A mi hi ha moments que també m'ha cansat una mica, no? Dins de que és una proposta original, això sí.
Sí, és
no?
Molt original, sí. Sí, sí.
I que la Margot Robbie està molt guapa.
Mira, llegiré una de In the Wire. El gran avorrimiento de Kogonada no es ni audaz ni hermoso.
Vol ser...
Está mal calculado como romance y fantasía.
Vol ser molt...
Les crítiques americanes.
Vol tocar molt la fibra sensible en tots els aspectes.
Bueno, en tots els aspectes.
Però voldries una mica més de marro entre ells dos, si no hi ha marro.
No hi ha marro.
Perdó, per haver dit una cosa.
No, perquè, bueno, dintre de tot és molt blanca la pel·lícula.
Sí. Bueno, pues passem a un gran viatge atrevido i maravilloso i anem a Mi amiga Eva. Cesc Gai, un director molt competent, que realment la seva filmografia... Per mi és una de les més importants. Jo a millor sí que l'hagués portat aquesta a la terna dels Oscars, no? Per què no? Però bueno, no, és
no,
massa clàssica.
No, aquesta s'ha estrenat aquest any, no pot entrar... Tenia que haver estrenat l'any passat.
No,
perquè no? Si, no,
Romeria
les tres,
s'ha estrenat
Romeria,
aquest any.
Romeria, Cirat... No, no.
Romeria
però s'acaba d'estrenar. Però s'havia preestrenat ja a València, Romeria.
Mm. Bueno, aquesta també. Aquesta nosaltres l'hem vist ja fa mesos.
Bueno, Mi amiga Eva, una pel·lícula amb Nora Navas, que està molt bé, com sempre, aquesta actriu, Juan Diego Botto i Rodrigo de la Serna, i que ens parla d'una dona de 50 anys que un viatge a Roma de feina coneix un veí d'habitació del qual més o menys li fa tilín, s'enamora, i bueno, quan torna a Barcelona de sobte vol canviar totalment la seva vida matrimonial.
Ja quasi no me'n recordava.
Vol canviar la seva vida matrimonial, el marit, que és el Juan Diego Botto, no entén res de res, vol anar-se de casa perquè bueno, pues això, o sea, té el seu amor platònic, tot això explicat durant un any, no? I bueno, és una pel·lícula que està bé.
Bueno, no està malament, surt al Cine Verdi.
Surt Gràcia, lògicament, una llibreria, al Cinema Verdi.
El Pere.
El Pere Vall, també, en uns dels seus habituals cameos. I és una pel·lícula molt recomanable, l'estil de les comèdies que ha fet aquest director Sesgai, recordem, 2020, va fer Sentimental, que sí, estava molt bé, i que s'ha fet un remake francès fa poc.
Sí, no l'he vist jo.
La recomanem molt. Nora Navas està molt bé i és una pel·lícula a recomanar i a veure. Les delícies del jardín, una pel·lícula d'un director ja veterà de 70 i pico d'anys i que és...
80?
A prop dels 80, jo crec que està. Fernando Colomo, que més és el protagonista de la història, i que surt el seu fill també, el Pablo Colomo, un habitual de les pel·lícules de Colomo, que és Antonio Resines, que surt poquet però té molta gràcia. És una comèdia sobre el món de l'art, sobre la pintura, sobre fer-se gran, sobre les relacions pare-fill, sobre relacions matrimonials que no funcionen, de tot una mica, i com jo penso, és una pel·lícula molt a l'estil Woody Allen. No?
Aquesta, al Viador sí que li va agradar aquesta.
Sí, és una pel·lícula de Les delícies del jardín, on Fernando Colomo fa d'un pintor que de tant en tant vol canviar d'estil i que la seva dona Carmen Machi, que està separada, és una dona que és, pues, té galeries d'art i vol vendre obres, li diu, pues, vale, pinta el jardín de les delícies, no? I és aquesta història que hi ha, bueno, molts personatges secundaris i que a mi em fa, va fer somriure, com el qual és important i distreure's dins del cinema actual. No sé si ens queda més temps o ja... Bueno, Primera Escuela, una pel·lícula molt acadèmica,
sí,
francesa.
Sí, està bé, a mi em va agradar. Ja vam parlar també aquí, quan al festival.
I On Falling, que és una pel·lícula molt dura, molt minimalista, pocs diàlegs, però on pateixes molt amb la noia protagonista, que és una dona portuguesa treballant a Escòcia amb un gran magatzem d'aquests tipus Ikea o Amazon, i és una pel·lícula realment que ens parla de la soledat i que val la pena veure. On Falling, la setmana que ve ja parlarem més, farem un especial dedicat a Robert Redford, i ara ens anem a música, en aquest cas que ens toca, Agustí,
de Richard Roney Rennett,
Lejos del mundanal ruido.
Exacte.
Un gran compositor anglès.
És molt bona aquesta música, bueno, totes les d'ell,
Va fer també Assassinat en l'Orient Express,
sí,
recordem.
Sí, va fer moltes. Bueno, moltes tampoc va fer, però sí.
No
masses. Sí.
Bueno, pues acomiadem jo a Cinerama fins d'aquí 7 dies.
Fins la propera.
Aneu al cinema.